Ho estem intentant molt fortament. Tornar a ballar amb la cançó dels Devo, perquè està aquí el Xavi Sánchez Pons.
Hola, bona tarda. Què tal, Virgili?
Tot i els canelons, et veig en forma.
Saps de què va aquesta cançó?
De què
es diu Gut Feeling, que és com una... Tinc ganes una mica com de putar.
Ui,
és una manera de dir-ho
en
nord-americà. O sigui que avui, més que mai, aquesta cançó té tot el sentit del món.
No, però ara no és una idea, perquè hi ha gent que encara va pel segon plat.
Ja.
Que hi ha gent que va molt tard. Saps el que vull dir? Que ha vingut, no sé qui, de dinar a les 3, i al final hem començat a les 4 a dinar, i ja hi espera que no ha arribat el rostit. Ui, que se'ns ha cremat les pizzas.
Jo avui he agafat hummus i pastanaga, ja està. No he menjat res més.
No em crec res, però vaja.
I aquesta nit, sopa de miso.
Doncs escolta,
no sé
tu,
com es fa, però la faré.
Sí, però la
sopa
faràs
de miso.
Jo ja n'hi soparé. Doncs escolta'm una cosa, tu t'és igual tot això del menjar en realitat, perquè estàs esperant que passin 3 dies perquè s'estreni la teva pel·lícula preferida, ja.
Que jo ja l'he vist. És una de les que he votat, a totes les publicacions on col·laboro, l'he votat entre les 3 primeres com una de les millors pel·lícules de l'any.
De què estem parlant?
De Disaster Artist, la nova pel·lícula de James Franco que va guanyar la Concha d'Oro fa uns mesos a Sant Sebastián.
I amb aquesta banda sonora de Mallot Roses, podríem dir, James Franco s'estrena a fer el remake de The Room, una pel·lícula...
No és un remake.
No és un remake, aclarim-ho.
T'explica la història de com es va fer una pel·lícula maleïda, però a la vegada molt famosa, que es diu The Room, que es va estrenar el 2003.
D'acord.
T'explica com va anar tot, com es va produir aquesta pel·lícula, que és una de les pel·lícules considerades més dolentes de la història, però a la vegada més genials de la història, una mica com passa
veure, amb possible?
Les pel·lícules
Deadwood. Això és possible?
És possible.
Fer la pitjor pel·lícula de la història i fer la millor pel·lícula de la història, tot amunt.
Ho intentaré explicar per què avui.
Déu meu, quins nervis. No sé si
perquè
podré...
sóc un gran fan de The Room,
que
és de la pel·lícula on es parla de Chester Artis, parla d'ella.
I escolta, no et vull fer gaire... No vull demanar que facis gaire spoilers, però la pel·lícula de Disaster Artist, el desastre de l'artista de James Franco, ho ha fet bé?
Ho ha fet molt bé. O sigui, és una pel·lícula que explica molt bé i amb molt d'amor com una cinta com The Room val la pena defensar-la com una gran obra maestra del cinema, diria gairebé malaltís. Vols que t'expliqui una mica d'on sorgeix aquest fenomen
comencem,
de The Room?
Perquè clar, m'estàs deixant...
The Room s'estrena el 2003, només a dos cinemes de Los Angeles. I és la pel·lícula escrita, dirigida i protagonitzada per Tommy Wiseau, que és un polonès...
Que us recomano que mireu al Google quina cara
fa. És un personatge, és un polonès bastant boig, forrat de pasta, que com absolutament ningú a Hollywood li feia cas com a director, guionista i com a actor va decidir fer la seva pel·lícula. Ell estrena la pel·lícula el 2003.
S'escriu Tommy amb
Wiseau,
dos M's, Y i Wiseau, com si fos en francès.
El tio es gasta una pasta i fins i tot posa anuncis gegants, marquesines d'aquestes, a Sunset Boulevard i la gent, pensa,
molta pasta,
i la gent pensa aquesta pel·li deu ser bona, total. Sí. S'estrena el 2003, la gent va veure-la. I què passa? La pel·lícula realment està plantejada com un drama coral real sobre un home que és traicionat absolutament per tots els seus amics. Però la pel·lícula és tan dolenta, els actors són tan dolents i la posada en escena és tan desastrosa que és la comèdia involuntària més gran, diria jo, gairebé de la història del cinema.
Què m'estàs dient?
Totalment. A part,
i tu la vas anar a veure al cinema aquí a Barcelona?
No, es va estar a Barcelona, només es va estar als Estats Units. Vale,
però aquest... tu la vas veure en pla...
La vaig comprar en Blu-ray quan va sortir al cap dels anys, que ja era un fenomen de culte, i és quan la veus et dones compte de per què és tan mítica aquesta pel·lícula, perquè tan dolenta és bona.
O sigui que al final aquest home s'ha forrat,
sí,
el Tommy Wiseau.
T'explico, la pel·lícula, de forma involuntària, sense voler-ho, té l'estètica, per exemple, de les sitcoms americanes o de les TV movies d'aquestes familiars que fan Antena 3 americanes.
Allò que obres la porta i
té escenes de sexe, no explícit, però sí com eròtic. Però sense voler, parodia tots aquests gèneres. I és com una paròdia, també involuntària, de tot un tipus de pel·lícules que es fan als Estats Units, genial.
Però
si
el Tommy Wiseau no volia això?
No volia això.
I se li va escapar les mans.
M'entens? És tot involuntari. Què passa? Just el dia, el 2003, quan s'estrena, un còmic molt famós, que es diu Michael Rousselet, la va veure, un còmic d'aquests de la corda de James Franco i companyia, i es dona compte que aquesta pel·li, que per accident és una obra mestra de l'humor al·lucinògen, gairebé val la pena defensar-la, i comença el culte. Michael Rousselet comença a recomanar als seus amics còmics. Què passa? Comença el rum-rum-rum i directors des de James Franco, Guy Madden, que és un dels directors de cinema d'autor més coneguts, que ja ara mateix comencen a reivindicar-la i a parlar d'ella a les entrevistes.
Escolta, anem a sentir la banda sonora justament de The Room, perquè ens fem a la idea de com sonava
fa
aquesta música
por,
al 2003.
Fa molta por.
Home, Xavi, jo tampoc la trobo tan xunga.
Sembla com de
la Senyora dels Anillos, no? A més, té uns moments lletro tu, així amb la flauteta travessera.
No, és al·lucinant.
Home,
doncs bé,
trobo
escolta,
que no l'has de denigrar d'aquesta manera.
Tommy Wiseau, anys després de que s'estrena la pel·li, sí? Quan es dona compte que és un fenomen de culte per les raons equivocades, saps què decideix fer? Abraçar el fenomen. I diu, no.
Abraçar-lo. Sí.
No? I diu, no, és que és veritat, era una comèdia. Era tot de broma, quan és mentira. Vale? I el tio, amb el coprotagonista de The Room, que és Greg Sestero, que és un dels seus millors amics i que és també protagonista de la pel·li, com deia, fa un llibre que es diu The Disaster Artist, on expliquen tot el procés de creació de la pel·lícula, el 2013. D'acord?
Però inventant-s'ho tot i posant-hi
una
mica...
Clar, ells fan, és com una espècie d'història oral on, on ells ja expliquen que la intenció de The Room era de fer una comèdia, quan és mentira totalment.
O sigui, tu tens clar, això?
Saps què és això? És pura postverdat.
Això és fer pasta quan està tot venut.
Sí, bueno, el tio es va fer famós per raons equivocades. Què passa? James Franco llegeix aquest llibre i diu vull fer una pel·lícula, que és dedicat sobre el llibre, que és Disaster Artist, que t'explica, no vull fer molts spoilers perquè la pel·lícula de James Franco t'explica moltes coses de per què és la pel·lícula és com és la pel·lícula de Room. No sé si m'explico, en plan, veus com el Tommy Wiseau realment el que fa la pel·lícula és d'ell mateix. Realment. I fa, és un home que fa entre... que donen ganes d'abraçar-ho i a la vegada fa una mica de por. No sé si m'explico. Sí. Aquest, no diré maníac depressiu.
La conjura dels necis, una mica?
Sí, d'aquest punt.
Ai.
D'aquest punt. I realment la pel·lícula és molt bona. No es posa per sobre de The Room, o sigui, no, la mira amb respecte i amb admiració. I jo crec que la pel·lícula de James Franco és un dels millors històries que s'han explicat mai de com a vegades l'art creat per accident o la poesia...
Sí, a vegades
involuntària és meravellosa, com passava amb les pel·lis de
com passa també. En aquell programa. I ara explica'm com anem d'aquest món, d'aquest univers de The Room a Go-Kart Mozart.
Bueno, Tommy Wiseau, que és l'artífex de The Room, és una mica, diríem que és un geni torturat. I jo m'agradaria parlar ara d'un geni torturat, però que realment sí que és un geni, no de forma involuntària, sinó perquè ho és, malgrat que sempre és un tio que s'ha dedicat a autosabotatjar la seva pròpia carrera. Parlem de Lawrence Highward, que és un dels músics anglesos més brillants i alhora més desconeguts de la història de la música pop. Per dir-te una cosa, Lawrence Highward té un grup que s'avança a The Smiths, el grup de Morrissey, en això del pop de guitarres. Això del pop de guitarres amb tornades molt boniques i guitarres molt treballades em semblarà molt normal, però aquest tio, Lawrence Highward, va ser el pioner d'aquest gènere, en un grup que es deia Felt, als 80.
Sí.
Vale? I m'encanta Lawrence Highward perquè sempre que anava a triomfar, ell mateix es posava un...
Això és una història, però això...
La traveta per no triomfar.
Clar que sí.
Vale?
Això fa molta gent, per això.
Sí, no. Jo he Crepúsculo, per exemple, que som molt fans, és especialista en fer això. Doncs mira, t'explicaré tres o quatre coses que ha fet aquest tio per no ser famós, d'acord? Mira, als 80, amb Fel, quan s'estava menjant el món, literalment, abans que The Smith i més grups de... o Stone Roses, va fer un concert a una sala petita de Londres, on estaven tots els representants musicals que el volien fitxar pels segells multinacionals, no? Pues imagina, Warner, Sony. Pues el tio, quan es va enterar, es va prendre un àcid, un al·lucinogen, per fer el pitjor concert que pogués fer.
Perquè estava cagat de por, eh?
No, perquè no volia ser famós.
Uh-huh.
I el tio va fer això i, clar, què va passar?
Res.
I Fel s'ha quedat com una banda de culte perquè cap empresa multinacional va fitxar. Als 90, en plena era del Britpop, ell encara continua fent música. Doncs va decidir, què puc fer jo als 90 que no moli gens i que vagi en contra de les modes? I va fer un grup de glam rock que es diu Endenim, que va fitxar i tot a la Glitter Band, que era el grup que portava el Gary Glitter als 70, o sigui, imagina't els
bueno, doncs
90, que és
però,
Blur o Oasis.
Però té molt de pasta.
No, però eren uns arreplegats de Glitter Band, ningú se'n recordava d'ells, saps? I va i fa discos de glam rock i de tecnopop amb lletres altament polítiques sobre la gent que no té feina, o sigui, és al·lucinant, o sigui, fa una fotografia de l'Anglaterra dels 90 amb un grup de tecnopop i glam rock totalment fora de modes.
Clar que sí.
Parlant, o sigui, quan es feia, a l'època era Oasis, Blur, te'n recordes? Tots aquests grups com modernillos, que anaven molt guapos. Ella anava amb pantalons amples perquè odiava els pantalons estrets que sempre s'han associat a la música pop, no? Els pitillos, que es diuen castellà,
els últims anys. Perquè abans eren territori de la música heavy.
Ella els odiava, perquè ja que els portava tothom, i ella deia, jo sóc un músic, no vull portar aquests pantalons. O sigui, el tio anava sempre al seu aire. I ara mateix, des de fa uns anys, té un projecte que es diu Gokar Mozart, que està molt bé. Per exemple, els nostres amics d'Hidrogenés, que tu i jo els coneixem, que són un dels millors grups que hi ha a Barcelona.
Ara no facis com de crític musical.
No, sí, són superfans de Gokar Mozart, però coneixem a molta gent, Virgili. Doncs ara, des de fa uns anys, té aquest grup que continua sent una mica glam rock i ara té un nou disc, que és la cançó que estem escoltant, que es diu...
es diu Gokars Minicar?
No, la cançó és... en anglès és algo així com quan estàs deprimit, estàs molt deprimit o algo així, bueno, una redundància d'aquestes, perquè aquest home té aquest punt a vegades.
Escolta'm una cosa, no vull que ens deprimim, però jo trobo que hem d'acabar amb el senyor de Gokar Mozart, perquè
pues ja està, perfecte.
Els canelons no ens han donat permès avui.
No han baixat, no, és que jo no he menjat canelons, jo he menjat hummus amb pastanaga. Ho sabies, no? Ho saps, ho he dit al principi. No m'escoltes, Virgili.
No t'escolto, només et miro els pits, és normal.
Però els tinc molt grans, però són pectorals, Són pectorals del gimnàs.
Sí, però a mi m'agrada molt més dir pits, si vols que t'ho digui.
Vale, pits.
Pits.
Pits de pollastre. Pits de pollastre,
els que hem de menjar tot aquest mes
per aguantar-ho. Acabem ja, que si no...
Acabem amb Gokar Mozart. Anem a sentir-los bé, com es mereixen. When you're depressed